Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 23 de febrer del 2023. Dia ennuvolat, amb pluges que esperem cap al final del dia i temperatures més baixes. Estem, per tant, davant d'un canvi de temps, per tant, de seguida en Marc Vilà ens en parla. Ara mateix tenim 7 graus a Palafrugell, 7 graus a Sant Feliu i 7 graus a Corçà. Avui us explicarem diverses notícies destacades i una d'elles que està cridada a aixecar polèmica, força polèmica a casa nostra. Són les declaracions de la candidata de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament, que assegura o que demana que es deixi de finançar la Fira dels Indians de Begur per fomentar el colonialisme. I també proposa, a través d'un article i una entrevista al diari Núvol, també proposa revisar o estudiar si prohibir havaneres com el meu avi, precisament per aquest motiu, pel colonialisme. Avui en parlarem de tot plegat. També us explicarem el protocol que signaran els ajuntaments afectats per la pedregada del mes d'agost amb l'Institut Català de Finances. Veiem si això facilita d'una vegada que arribin les ajudes, perquè en els últims mesos hi ha molts ajuntaments que s'han queixat de la manca d'efectivitat d'aquestes ajudes. Us explicarem també tot un seguit de detencions que han passat a Palafrugell per robatoris i petits furts i que coneixíem ahir, i entre altres notícies parlarem també del futur de l'aeròdrom de Canet de la Tallada, del distintiu de qualitat turística del Baix Empordà i dues notícies culturals. Una d'elles, la Bienal d'Artes aquí al Torroella, de Palamós, molt interessant, i també la gira de Les Luthiers, sabeu qui són, aquest grup argentí que combinen música clàssica amb humor i que faran parada en aquesta gira final a Sant Feliu de Guíxols. Tot això en aquest supermatí. En què parlarem? Amb el gerent de la sala Las Vegas. I és que aquesta sala de festes de Sant Feliu de Guíxols celebra el 60è aniversari aquest any i per això han convocat una sèrie d'artistes per celebrar aquest aniversari. Parlarem amb els gestors d'aquesta sala coneguda per moltíssima gent. Tot això en aquest supermatí, en què ara hem de saludar els periodistes que ens acompanyaran en aquest repàs informatiu. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
La candidata de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona reclama que es deixi de finançar la Fira d'Indians de Begur.
La també diputada Basha Change reclama en un article a la revista Crític que es deixin de finançar iniciatives com la xarxa de municipis indians o els gegants, pels que considera que és una banalització del colonialisme i l'esclavatge.
Està claríssim que això aixecarà moltíssima polseguera i que serà un debat que tindrem en les properes setmanes aquí a casa nostra. Els ajuntaments afectats per la pedregada signaran un protocol d'actuació amb l'Institut Català de Finances.
Els ajuntaments de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Corçà, Ullestret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura signaran un protocol d'actuació amb l'Institut Català de Finances en matèria de préstecs per cobrir les necessitats de liquiditat o d'inversió d'empreses afectades per danys catastròfics. És el cas de les empreses afectades per les pedregades del passat 30 d'agost de 2022.
Detenen dos lladres infraganti i un grup de menors que feia petits furts a Palafrugell.
La policia local de Palafrugell ha realitzat diverses detencions durant els últims dies. Hi ha hagut detinguts per robatoris amb força, furts i delictes relacionats amb drogues. Un dels detinguts va ser sorprès intentant robar en una zona d'emmagatzematge compartida. Per altra banda, també es va treballar conjuntament amb el Cos Nacional de Policia.
El conjunt patrimonial de l'aeròdrom 318 de Canet de la Tallada ha estat declarat com a bé cultural d'interès local pel seu valor històric i arquitectònic.
Així ho va explicar en el supermatí d'ahir la consellera comarcal cultural del Baix Empordà, Agnès Gasull. També va explicar que l'aeròdrom 318 està obert al públic i que les visites guiades estan sent tot un èxit.
Encara en l'àmbit turístic, més de 70 empreses, serveis i institucions ja tenen el distintiu de qualitat turística del Baix Empordà.
El Consell Comarcal ha lliurat els distintius de qualitat turística a 71 empreses i entitats adherides al Pla de Qualitat Turística en destinació. L'objectiu d'aquestes distincions és garantir que s'ofereix el millor servei amb les millors garanties.
La troballa de nius de corbs marins afecta l'accés de la via ferrada de Sant Feliu.
Dues parelles de corb marí emplomallat han fet niu al segon tram de la via ferrada de Sant Feliu, més concretament a la zona de la Cala del Molí. Així ho van fer saber els agents culturals a través de les xarxes socials el dilluns, on adverteixen també de la instal·lació de rètols per restringir el pas a la zona.
I han descobert que les bases de pesca de la pesca costanera al Mediterrani es remunten a fa 9.000 anys.
Ho diu un estudi internacional que ha analitzat la composició dels ossos d'11 individus d'un dels cementiris mesolítics més antics de la Mediterrània. Els resultats han determinat que els humans que van viure fa 9.000 anys tenien una economia fortament orientada a l'activitat costera i una gran quantitat d'animals aquàtics a la dieta.
I el que us deia abans, dues notícies culturals. Primer, Palamós impulsa la creació artística dels joves amb la Bienal d'Art Ezequiel Torruella.
La intenció d'aquesta convocatòria és fomentar la creació artística en l'àmbit de les arts visuals, donar impuls al treball dels joves creadors i perpetuar la memòria del pintor palamosí Ezequiel Torruella, mort l'any 1998.
I les Lutiers s'acomiadaran dels escenaris catalans amb actuacions a Barcelona i també, i el que ens interessa aquí, al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols.
Les Lutiers actuaran a l'Auditori del Fòrum de Barcelona el 4, 5 i 6 de juliol i el dia 9 passaran per el Guíxols Arena dins la programació del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu. En aquestes últimes actuacions, els argentins presentaran l'espectacle Mastropiezos de Mastropiero, la primera producció nova que fa el grup en els últims 15 anys.
Gràcies, Miquel. Moment de conèixer la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Un dia que comença amb un cel més tapat i a l'espera de pluja, no?
Tenim el canvi de temps ben visible a la nostra comarca. Avui dijous ens despertem amb el cel ben cobert i a mesura que passin les hores s'anirà confirmant la nuvolositat i es farà més espessa i més preparada per fer ploure. La nova jornada porta associat un canvi de temps que a la nostra comarca la part més activa la notarem a partir del vespre, nit i matinada de demà divendres. I ho notarem amb dos aspectes, amb pluges i amb descens de temperatures. Les pluges en principi no han de ser molt intenses i aquí al Baix Empordà les esperem quasi acabant el dia. Tot i això el dia serà molt gris. L'altre aspecte que destaquem del canvi de situació és el descens de les temperatures, sobretot les màximes que quedaran més baixes properes als 13 graus. Les temperatures mínimes de tota la comarca seran semblants a les d'ahir, quedaran properes als 4-5 graus. I seguirem, tot mantenint que acabarem el mes de febrer amb fred i inestabilitat que ens farà estar pendents del cel.
Doncs aquest canvi de temps que ja anunciàvem fa uns dies i que ens afectarà també el cap de setmana. Mira, és el que té. Ara hem d'explicar coses que estan passant més enllà del Baix Empordà. Per exemple, que l'exresponsable d'administrar els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes durant l'etapa de Laura Borràs com a directora ha assegurat al Tribunal Superior de Justícia que ella ja va avisar que no veia bé que totes les feines encarregades per la nova web de la institució anessin sempre a la mateixa persona, l'acusat Isaías Herrero, a través d'empreses diferents. En el marc del judici a la líder de Junts, l'acusada d'adjudicar contractes a un conegut acusada d'adjudicar contractes a un conegut de forma suposadament irregular, l'exfuncionària ha explicat que va advertir Borràs que aquestes irregularitats s'estaven fent i li va demanar canviar el procediment d'adjudicació, passant-los de contractes menors a un de negociat, però assegura que ella s'hi va negar. Nou tancament d'Amazon, acomiadaran 150 treballadors subcontractats a Constantí. L'operació afectarà uns 150 treballadors de l'empresa Kühne+Nagel i s'assuma a la clausura de la planta de Martorelles i el centre de Santa Perpètua de la Mogoda, que ja no obrirà. Els germans detinguts al Pakistan pel crim de les noies de Terrassa estan en llibertat a Espanya. El pare de les dues germanes assassinades per no acceptar un matrimoni forçat ha estat detingut aquest dimecres. Les bessones que es van precipitar d'un balcó a Sallent rebien atenció psicològica i social. La mort d'una de les menors, que es va precipitar pel balcó amb la germana, que està ferida greu, seria un suïcidi, segons la investigació. Condemnats 5 independentistes per aldarulls durant la investidura fallida de Carles Puigdemont. L'Audiència de Barcelona els ha absolt de desordres públics i lesions, però els condemna a 5 i 12 mesos de presó per atemptat a l'autoritat. Ramon Tamames, del Partit Comunista, serà candidat de Vox a la moció de censura de Sánchez. Va ser membre del Partit Comunista, tot i que després ha anat virant les seves posicions ideològiques. Tamames és doctor en Ciències Econòmiques, va començar la seva carrera al Partit Comunista d'Espanya i ara serà el candidat independent de l'extrema dreta. I primera demanda contra un banc per incomplir els compromisos en la lluita climàtica. Tres ONGs franceses demanden al banc BNP Paribas perquè deixi d'invertir en combustibles fòssils. I acabarem explicant que els Grammys Llatins es faran a Andalusia en la seva primera edició fora dels Estats Units. Encara no està confirmat a quina ciutat es farà l'entrega de premis, mentre que Sevilla i Granada es postulen per ser l'escollida. Per tant, mireu, això, els Grammys Llatins i tota una corrua d'artistes i d'estrelles internacionals passaran per... Té pinta que serà a Sevilla en aquesta edició dels Grammys Llatins. Les 8 i 10 minuts. Avui el comentari del dia ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
La setmana passada vaig estar llegint sobre prevenció de riscos naturals, especialment els derivats del canvi climàtic, que ja és. La situació és desesperançadora, però al mateix temps, l'enginy dels homes, extraordinari. Així vaig saber més del projecte MOSSE, les comportes hidràuliques basculants que frenen l'aqua alta a Venècia, i de com SET ha establert un paquet de mesures per evitar que l'aigua del mar faci desaparèixer la ciutat, en retirar la carretera a 70 metres, construir dunes sota el mar, reforçar les que existeixen sobre terra. Les iniciatives són múltiples, des de Londres a Tailàndia, i jo em demanava què estem fent nosaltres a casa nostra. Si penso ràpid, hi ha un punt calent, per suposat, el Delta d'Ebre, però i aquí? Amb els anys hem vist com la platja de la Gola ha mutat. El riu i el mar es mesuren la força i ja sabem que els aigamoixos eren, aigamoixos tornaran. Estic segura que com arreu, d'idees n'hi ha, i que fan falta diners i voluntat per executar-les. Les desconec, però. En una búsqueda ràpida he trobat que, el novembre del 2021, la Generalitat va fer un procés participatiu per a l'elaboració del Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic del Litoral del Baix Empordà. Desconec si aquesta consulta hi podien dir la seva als ciutadans, perquè jo no em vaig sentir parlar mai. Existeix un document que certifica que en el marc d'un projecte europeu es van reunir diverses entitats, incloent SOS Costa Brava i la Universitat, i es van enumerar mesures concretes consensuades. Ells instava a revisar en un plaç d'un any quines s'havien aplicat i en quin estat estaven. Això hauria de ser el novembre del 2022. Avui, que som 2023, em penso que febrer, no he trobat res més. Si algú sap com està tot això, m'agradaria que ens ho pogués dir. Al capdavall, la ciència que es fa hauria de ser la ciència per tots.
Pràcticament 2 minuts per un quart de 9 del matí. Gràcies a la Klein. Candidata de la CUP a les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona i també diputada al Parlament reclama que es deixi de finançar la Fira d'Indians de Begú. Baixa Xange reclama en un article a la revista Crític que es deixin de finançar iniciatives com la Xarxa de Municipis Indians o els Gegants, pel que considera que és una banalització del colonialisme i l'esclavisme.
En aquest article, la política cupaire retreu a les administracions que els gestos de reparació que han de fer han d'anar acompanyats d'accions materials concretes com deixar de pagar amb diners públics festes populars d'enaltiment del colonialisme com la Fira d'Indians de Begú o estructures nostàlgiques com la Xarxa de Municipis Indians, de la que municipis com Begú, Calonge, Sant Antoni o Palafrugell en formen part. El mateix article, Change, també reclama la retirada de les celebracions populars dels elements que banalitzen el colonialisme i l'esclavatge, com els gegants, i dedicar finançament públic a l'arxiu històric per poder catalogar i significar la petjada de l'esclavisme i del colonialisme arreu del Principat. Les reflexions de la candidata de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona han tingut molt ressò a xarxes on algun usuari li ha preguntat si també s'haurien de prohibir les habaneres com el meu avi, a qui li ha contestat que caldria un debat de país per abordar un tema que no té una resposta senzilla.
No, és que no hi ha debat. Vull dir, les habaneres no es... El meu avi no es prohibeix. Les habaneres no es prohibeix, les expressions artístiques no es prohibeixen. En tot cas, es reformulen, es reestudien, es reinterpreten, però no es prohibeixen. És que no hi ha cap debat de país. Parlem d'un tema que porta de corcoll a moltíssima gent durant els últims mesos, concretament des del 30 d'agost, quan vam tenir la pedregada, la intensíssima pedregada de la Bisbal d'Empordà i Rodalies. Els ajuntaments de la Bisbal, de Forallac, de Cursà, Ullastret, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura signaran un protocol d'actuació amb l'Institut Català de Finances en matèria de préstecs per cobrir les necessitats de liquiditat o d'inversió de les empreses afectades per aquests danys catastròfics. És el cas d'aquestes empreses afectades per les pedregades del 30 d'agost.
És per això que avui a la tarda, a partir de 3:45, es farà un acte de presentació de l'acord a l'Ajuntament Vell de la Bisbal. La jornada servirà per oferir assessorament personalitzat per part de l'equip comercial i d'anàlisi de l'Institut Català de Finances. Aquí es podran exposar casos particulars per mirar de donar resposta a necessitats de finançament o inversió derivades dels danys catastròfics causats per la pedregada. L'acte arrencarà amb una benvinguda precedida d'una obertura de la mà de Vanessa Cervera, consellera delegada de l'Institut Català de Finances. Vindrà seguit d'una introducció a la línia de l'Institut Català de Finances de danys catastròfics a càrrec d'Anna Álvarez, directora d'inversions creditístiques de l'Institut, i clourà amb taules d'assessorament personalitzat a les empreses interessades. Per tal de participar-hi, cal fer inscripció prèvia.
Doncs aviam si això resol d'una vegada la situació que es troben moltes empreses encara el dia d'avui. Teníem coneixement de diverses detencions fetes per la policia local de Palafrugell relacionades amb robatoris amb força, amb furts i amb delictes relacionats amb drogues. Les volem condensar totes elles i explicar-les bé. Ferran, endavant.
Agents de la policia local de Palafrugell van detenir infraganti una persona que intentava accedir en una zona comunitària de trasters dins d'una comunitat de veïns de la població. Diverses trucades al telèfon d'emergències i un avís a través de l'aplicació M7 van alertar la policia, que va localitzar la persona ràpidament i la va detenir per un robatori amb força en grau de temptativa. D'altra banda, durant la nit del diumenge 5 de febrer, i en realitzant tasques de vigilància a la zona centre de la població, una patrulla policial va detenir un jove com a autor d'un robatori amb força en una botiga cèntrica de la població. El jove portava diversos objectes i moltes joies, totes amb el seu etiquetatge original, i va accedir a la botiga trencant el vidre de la porta principal. Paral·lelament amb l'increment dels controls dinàmics a les grans superfícies comercials de la població, es van localitzar en dues ocasions un grup de menors realitzant petits furts als establiments. Després de recollir tota la informació i la denúncia dels responsables, la policia local va escoltar els presumptes autors dels fets i va lliurar les diligències policials a la Fiscalia de Menors de Girona.
També es van detenir dues persones per delictes contra la salut pública.
Durant la matinada del cap de setmana de Carnaval, agents de la policia local de Palafrugell van detenir una persona com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública després de localitzar-li cocaïna i diversos elements que utilitzava per la venda de droga. La persona va ser identificada després d'intervenir en una baralla en una zona d'oci nocturn de la població. D'altra banda, en aquell mateix sentit, durant la matinada del passat 3 de febrer, agents de la policia local van identificar i escorcollar una persona després de trobar-lo amb una actitud sospitosa en una zona d'oci de la població. Els sospitosos van trobar-li diverses bosses de marihuana preparades per la seva venda i els agents el van detenir per un delicte contra la salut pública.
I també es va fer una actuació conjunta amb el Cos Nacional de Policia.
El passat 9 de febrer, la policia local de Palafrugell i el Cos Nacional de Policia de Sant Feliu de Guíxols van portar a terme una operació conjunta en un edifici de la població. Es van identificar 12 persones amb l'objectiu de verificar la legalitat de la seva estada al territori. Com a resultat d'aquesta operació, es van detenir dues persones per estar en situació irregular i una altra per haver comès un robatori en un vehicle que es va relacionar amb els fets gràcies a les càmeres de seguretat del lloc. A més, es va denunciar penalment a dos altres individus per haver defraudat fluid elèctric.
Passen 4 minuts d'un quart de 9. Consell Comarcal del Baix Empordà va entregar ahir els distintius de qualitat turística a 71 empreses, entitats i entitats que s'han adherit al Pla de Qualitat Turística en Destinació. L'objectiu és garantir el millor servei possible per als turistes i promoure la millora contínua de totes les activitats turístiques del Baix Empordà.
Les empreses i institucions guardonades són avaluades anualment i han de complir un conjunt de bones pràctiques que inclouen la gestió de les persones, l'atenció al client, la comunicació i el manteniment de les instal·lacions, entre altres. Aquest pla de qualitat està basat en el Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació, que es promou per la Secretaria d'Estat de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Actualment, més de 13.000 empreses a 190 destinacions de tota Espanya s'han adherit o han estat guardonades amb el distintiu. A la comarca del Baix Empordà hi ha una gran quantitat d'institucions que tenen el distintiu, com ara la policia local, oficines de turisme, museus, centres d'interès, hotels o platges. Aquest any, quatre noves platges del municipi de Begur també han estat guardonades amb el distintiu.
Les 8 i 20. Fa poques setmanes, el Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar declarar el conjunt patrimonial de l'aeròdrom 318 de Canet de la Tallada, al terme municipal de la Tallada, com a bé cultural d'interès local. Es tracta d'un camp d'aviació que va ser construït durant la Guerra Civil Espanyola i que va ser dirigit pel govern republicà.
La seva principal finalitat era combatre les tropes de l'exèrcit franquista. En total es van construir 50 aeròdroms a tot el Principat i 10 d'aquests 50 es van construir a les comarques gironines, tal com ha explicat la consellera comarcal Agnès Gasull.
Un camp d'aviació durant la Guerra Civil va ser conduït pel govern republicà, que va tenir nombrosos aeròdroms militars de Catalunya amb la finalitat de combatre l'exèrcit franquista. En tot Catalunya, en aquell moment es van crear 50 aeròdroms, dels quals 10 van ser construïts a la província de Girona, doncs per reforçar aquesta rereguarda catalana, sobretot per la situació estratègica que teníem aquí a l'Empordà, amb també amb la base naval i l'interès estratègic que hi havia a l'època.
Trobo molt interessant aquest espai, sobretot pel fet que ara ja està obert al públic, que es pot visitar i s'hi poden fer visites guiades.
Es tracta d'un conjunt patrimonial amb un doble valor, històric i arquitectònic. L'aeròdrom el configuren diferents casernes, dues pistes aèries, un refugi per 250 persones i cases de control, entre d'altres, que contenen elements de gran valor arquitectònic. La consellera comarcal assenyala que aquest conjunt també parla de la vida de les persones que van viure en aquella època de guerra.
Bé, a part d'aquí tenim també un interès històric, que us he comentat, tenim un interès arquitectònic, ja que aquests edificis és un conjunt d'edificis que estan composats per diferents casernes, hi ha el taller, hi ha dues pistes de garatge, hi ha un refugi gran per 250 persones, hi ha sis refugis més petitons repartits per aquesta zona de les pistes, la corresponent casa de control, la corresponent taller, la caserna. Tot això, doncs, aquest conjunt, aquest refugi i aquesta caserna amb aquestes estructures siguin elements arquitectònics importants i amb aquí s'ha de salvaguardar doncs, els petits escuts que pugui veure aquest interès arquitectònic. A part d'això, també l'aeròdrom 318 de Canet no ens parla també d'uns fets històrics, també ens parla del valor que explica la vida de les persones. Aquí també tenim aquesta memòria oral que fins ara ho demostren, doncs que podíem aconseguir, no?, explicar la vida en aquells camps abans i després del conflicte.
Des de fa unes setmanes, l'aeròdrom 318 de Canet de la Tallada està obert al públic i s'hi fan diverses visites guiades que estan obtenint un gran èxit i una molt bona acollida per part del públic.
8 i 23 minuts. Continuem parlant de patrimoni cultural, com és la pesca, concretament a casa nostra, i aquesta notícia ens ha cridat molt l'atenció, perquè hem sabut les últimes hores un estudi que explica que els humans que vivien al Mediterrani van assentar les bases de la pesca a la costa mediterrània ja fa 9.500 anys. Així es desprèn d'un estudi internacional en què ha participat l'Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma.
Amb l'objectiu de determinar l'origen de la pesca a la prehistòria mediterrània, han analitzat la composició dels ossos d'11 individus dels cementiris mesolítics més antics de la Mediterrània a València. Els resultats de l'estudi han determinat que els humans que van viure fa entre 9.500 i 8.500 anys tenien una economia fortament orientada a l'activitat costanera que incluïa una gran quantitat d'animals aquàtics a la dieta, com ara peixos salobres i mariscs. Aquest estudi desmenteix la teoria anterior que afirmava que el mar Mediterrani, a causa de la seva menor profunditat biològica, no podia sustentar economies pesqueres similars a les d'altres costes europees, com la de l'Atlàntic o la del Bàltic. La troballa permet també entendre com es va consolidar l'agricultura, que es va estendre pel Mediterrani en el període neolític següent, i afirmar que les bases de la pesca costanera a la Mediterrània es remunten a aquests primers pescadors.
I 9.500 anys més tard, ara tenim atenció a això, ens ha fet gràcia també, dues parelles de corb marí emplomallat que han fet niu al segon tram de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols, concretament a la zona de la Cala del Molí, i clar, això està fent la guitza a les persones que volen accedir a aquesta via ferrada.
Els agents culturals van advertir dilluns aquest fet a través de les xarxes socials, així com de la instal·lació de rètols per restringir el pas de la zona. Segons explica el diari de Girona, és la primera vegada que es té coneixement de la presència de nidificacions d'aquesta espècie als penya-segats de Sant Feliu. El corb marí emplomallat es coneix com l'espècie nidificant i fan el niu a l'hivern a diferència de l'estiuejant, que ho fa a l'estiu. La població de la primera espècie oscil·la al voltant de les 50 parelles a Catalunya, les quals provenen de les Balears, i es dispersen pel litoral català. Fins ara, el seu hàbitat havia estat registrat a 4 punts protegits del litoral baix empordanès, destacant al Cap de Begur i Palamós, on el 2021 es van registrar 24 parelles, segons dades del GINCAT.
Gràcies, Mariona Fernández. Més notícies ara que ens porten a parlar de l'àmbit cultural. Perquè Palamós impulsa la creació artística dels joves amb la Bienal d'Artes aquí al Torroella. Amb la intenció d'aquesta convocatòria és fomentar la creació artística en l'àmbit de les arts visuals, donar impuls al treball dels joves creadors i perpetuar la memòria del pintor palamosí Ezequiel Torruella, mort l'any 1998.
El Premi d'Art Ezequiel Torruella vol promocionar el treball dels joves artistes, permetent-los treballar a l'entorn de Palamós i mostrar la seva obra en una exposició individual, així com la publicació d'un catàleg. D'altra banda, aquest premi, dotat amb 5.000 euros, també vol contribuir a la formació dels artistes joves mitjançant la realització d'una obra amb el guiatge d'un comissariat amb experiència. Amb aquesta acció no només es promou la figura dels artistes joves, sinó també el paper dels comissaris d'art contemporani, ho explica la regidora de Patrimoni de Palamós, Maria Buig.
Està pensat molt per fer com un acompanyament, no és una bienal ja de l'obra realitzada, sinó té aquesta vessant formativa, d'acompanyament, de mentoria, que són paraules doncs, que s'han anat repetint a les diferents intervencions. Per això funciona d'aquesta manera aquest premi.
La convocatòria té una periodicitat bienal i està dirigida a tots els joves artistes fins a 35 anys residents a l'estat espanyol. Cada edició té un tema de referència que parteix d'un marc conceptual vinculat a la filosofia de vida i als interessos artístics del pintor palamosí Ezequiel Torruella. Per aquesta primera edició, el tema és el paradís i la recerca del paradís, el paradís trobat en el paisatge real i el paisatge com a creació de l'artista.
I com funcionarà la Bienal?
La secretària de Comissió Artística, Glòria Añaco, explica que la Bienal funcionarà en tres fases. La primera, la fase preliminar, va començar el 20 de desembre i s'allargarà fins al 20 de març. La segona comença quan la comissió artística del Premi escull els nous candidats resultants i també els tres comissaris que faran el seguiment i la mentoria d'aquests projectes. Finalment, i un cop acabat aquest procés de la Bienal, es presentaran els resultats a la comissió artística, que haurà de valorar aquests nous projectes i determinar el guanyador o guanyadors i possibles dos accèssits. El projecte avançador es presentarà amb un catàleg i una exposició temporal i individual a la Capella del Carme.
Els terminis estan establerts en les bases i això arribarem com a màxim abans del 20 de juny. Hem de tenir el guanyador o guanyadora i a partir de l'estiu tardor es podria exposar aquí a la Capella del Carme. Més o menys és el procediment. No està previst que l'obra quedi en propietat de l'Ajuntament, només en el cas que la Comissió Artística així ho decideixi i ho eleva a la Comissió Gestora, que procedirà després de quedar-se aquesta obra. No està pensada la Bienal com un lloc d'anar adquirint obres, sinó de promoure l'obra d'art jove.
No, con dolor la niña canta.
Perquè bestia que anima.
Estem escoltant les Luthiers, el seu espectacle Mastor Piero, i és que els Luthiers s'acomiadaran dels escenaris catalans amb actuacions a Barcelona i a Sant Feliu de Guíxols. Serà concretament el dia 9 al Guíxols Arena, dins dia 9 de juliol, a la programació del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu. En aquestes últimes actuacions, els argentins presentaran l'espectacle Más tropiezos que más torpiezo, la seva primera producció nova en els últims 15 anys.
En ell hi mostraran una suposada entrevista al mític creador de les obres de la companyia Johann Sebastian Mastropiero. Al llarg d'aquesta entrevista es reviurà la vida del compositor amb exemples musicals. Els autors de l'espectacle Más tropiezos de Mastropiero són dos dels integrants històrics que hi ha a la companyia, Carlos López Puccio i Jorge Marona. A l'escenari els acompanyaran la resta d'actors que hi ha des del 2019 a Les Luthiers, Roberto Antier, Tomás Meyer-Wolf, Martin O'Connor i Horacio Tato Turano. Amb aquest últim espectacle, els argentins preveuen portar novetats en els seus gags humorístics que es barregen amb la música. El comiat també incorporarà algunes de les obres del repertori tradicional de la companyia que més riures ha despertat arreu del món. Les entrades per les actuacions a Sant Feliu de Guíxols es posaran a la venda aquest dijous 23 de febrer a partir de les 12 del migdia.
Les Luthiers, que faran aquesta gira de comiat, que passarà per Sant Feliu de Guíxols al Festival de la Porta Ferrada el 9 de juliol. I ja tenim amb nosaltres aquí de nou la Maria Alsina, preparada per una entrevista sobre la sala Las Vegas.
La sala de festes Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols celebra el seu 60è aniversari enguany. Per fer-ho, han convidat diversos artistes per vibrar les parets del local. Per avançar-nos alguns detalls d'aquesta celebració, ens visita el gerent de la sala Las Vegas, Marc Recolons. Bon dia, senyor Recolons.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Molt bé, vostè?
Molt bones.
Doncs...
Molt bé, molt bé. Aquí.
Perfecte. Doncs, primer de tot, m'agradaria preguntar-li, de moment... Quants artistes confirmats hi ha per aquest 60è aniversari?
Els artistes confirmats per aquest 60è aniversari són bastants. De moment en tenim 22 confirmats fins a finals de juliol. Després enganxarem amb el Festival Porta Ferrada, que els artistes estan per confirmar, ja que això ho anuncia el propi festival, uh-huh. I després seguirem amb la programació a partir del setembre.
Uh-huh. Uh-huh. I podria destacar algun nom d'algun dels artistes que passarà per la sala?
I tant. A l'11 de març tenim els Toreros Muertos, amb la formació original. Al mes d'abril ens visitarà l'Orquestra Mondragón amb el Javier Gurruchaga, uh-huh. també una banda amb molta trajectòria. Uh-huh. El 1 d'abril tindrem els Potato, que és una uh-huh. banda pionera a l'escena ska reggae sí. nacional. També tindrem a Muchachito. Uh-huh. També comptem amb Los Niños Jesús, que és una banda liderada pel periodista Jordi Évole. Uh-huh.
Ostres.
A banda d'això, també tenim uns concerts tribut que bueno, ho hem muntat de manera que agafi diverses línies de públic. Tenim el tribut a ABBA, uh-huh. tribut a CDC, també tenim el tribut a Dire Straits uh-huh. i el tribut internacional a Nirvana.
O sigui, podrem escoltar una gran varietat de música, no?
Correcte, correcte. A banda d'això, també tenim algunes bandes locals uh-huh. de música més underground, rock, punk rock, i també tenim alguna proposta internacional d'aquí dues setmanes, que és la Maria Moctezuma, que ens visita uh-huh. des de Mèxic.
Ostres. Doncs molta varietat uh-huh. i molts artistes i vinguts d'arreu, no?, al final.
Sí, sí, sí. És el que hem intentat, que hi hagi una mica de varietat i puguem pelear públic i que tothom trobi doncs, el seu moment per poder-nos visitar i bueno, això seria. Sí, uh-huh. sí.
I quin serà el primer concert que es farà a la sala?
Bé, aquest dissabte vinent ja tenim el grup de Largo, de Palamós, val? Que presenten el seu últim treball discogràfic, que es diu Silencio. Uh-huh. D'aquí dues setmanes tenim els Las Living Souls, de Palafrugell, liderat per en Joan Rubau, i d'aquí gairebé que ja saltem al concert de los Toreros Muertos. Uh-huh. Bé, i podríem dir que gairebé cada dissabte ja es presenta un concert. Perquè la gent se'n pugui fer una idea.
I més o menys el rang de preu d'aquestes entrades per la celebració d'aquest 60 aniversari, més o menys cap on oscil·la?
Doncs és bastant variat, la veritat. Les bandes locals es poden escoltar amb preus que parteixen dels 6 euros anticipada i 8 a taquilla, i les altres bandes que ja tenen més trajectòria, com per exemple l'Orquestra Mondragón, estaríem parlant d'uns 22 euros anticipada, i si es vol agafar una taula amb una llotja amb ampolla de cava, que seria una taula amb quatre cadires i aquesta beguda, estaríem parlant d'uns 150-160 euros aproximadament, el que sortiria a 40 euros per persona, amb la consumició inclosa, això sí.
Llavors, a part de celebrar tots aquests concerts, que són uns quants, tenen pensat organitzar algun altre acte per celebrar aquest 60 aniversari?
La veritat és que hem centrat a tots els esforços per commemorar aquesta efemèride doncs amb la música en directe. Això seria principalment el que hem pensat, vaja.
Però potser organitzaran alguna cosa més endavant, no ho tenen clar, no?
Sí, podria ser. De moment encara estem al principi de l'any i queden moltes coses per concretar, però vaja, la primera proposta està centrada en la música en directe.
I tornant una mica al preu, hi ha algun tipus d'abonament per les persones que, per exemple, vulguin anar a més d'un concert al llarg d'aquest any?
Doncs mira, precisament sí, tenim un abonament per les persones que vulguin veure, que els interessi, els concerts de Toreros Muertos, Orquestra Mondragón i Niños Jesús, tenen un abonament pels tres concerts de 50 euros. Que això ho poden comprar directament a la pàgina web de Las Vegas, que és www.salalasvegas.com.
I ja mirant una mica més cap a la trajectòria de la sala, després d'aquests 60 anys d'història, com valora tota la història de la sala Las Vegas?
La veritat és que la valorem molt positivament i bueno, doncs jo i el meu equip, vaja, en aquest punt de la sala i en aquest moment històric, ens dona doncs moltes forces i ens encoratja molt doncs a seguir endavant i a fer que bueno, doncs que la programació de la sala doncs vagi millorant mica a mica. Sí.
Perquè quants anys fa que està a la gerència de la sala?
Bé, jo vaig agafar la direcció de la sala el 2019. Sí, és veritat que és una empresa familiar i ja els meus avis doncs van fundar el que és la sala amb una empresa familiar que tenien que es dedicaven al negoci dels cinemes i de sales de festes, i la sala de Las Vegas doncs va ser una de les moltes sales d'espectacles que van fundar. Sales d'espectacles o de cinema també van presentar el Fraternal de Palafrugell, el Cinema Carmen de Palamós, i altres cinemes doncs com pot ser Caçà de la Selva, Platja d'Aro o Calonja. De tota aquesta empresa familiar, doncs l'últim equipament cultural doncs que ha quedat és aquesta sala a Las Vegas, que ara doncs bueno, jo tinc la sort doncs d'estar al front i bueno, doncs intentem doncs que quedi a la memòria, vaja.
Sí.
A la memòria col·lectiva, sí.
Home, sí. I aquestes primeres memòries d'estar a la sala a Las Vegas, no sé si hi ha algun moment que recordi amb especial força d'aquests 60 anys que té la sala.
La veritat és que jo, doncs per edat, no he viscut els temps més joiosos doncs, a la sala, ja que va ser entre el 1963 i finals del 70 on la sala va acollir els artistes doncs amb més trajectòria, inclús podríem dir internacional, ja que han passat per aquí músics com Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía, Julio Iglesias, Rita Pavone, Lluís Llach, bueno, entre molts d'altres, La Trinca també. Jo per edat, doncs, tot això no ho he viscut, però vaja, em consta doncs, que van ser moments molt, molt especials, sí. I que el públic els guarda amb molt bon record. Sí, sí.
A més, també volem recordar una mica un fet històric que va passar no fa gaire i és un cas com la pandèmia, perquè, clar, vostè va començar a regentar la sala l'any 2019, però un any després, clar, va arribar el coronavirus. Com va afrontar aquesta situació des de, al final, un espai cultural?
Sí, sí, la veritat és que això va ser un repte amb paraules majúscules, perquè va ser una situació que ningú s'esperava i que no hi havia cap manual d'usos per poder-la afrontar. A més, la normativa i la casuística del coronavirus doncs, anava canviant gairebé cada setmana i bueno, doncs, l'única manera de sobreviure ha sigut doncs, reinventant-se. Per sort, nosaltres vam obrir una terrassa exterior amb servei de bar i lavabo. Per tant, vam poder mantenir la programació de música en directe viva en temps de pandèmia. I llavors el que fèiem era, bueno, doncs, ens vam adaptar a l'horari del vermut, que diguem. Fèiem els concerts al migdia i la veritat que va tenir molt bona rebuda perquè, bueno, era una manera doncs, de poder gaudir de la música i de la cultura amb seguretat i amb totes les mesures que dictava la Generalitat en aquell moment. La veritat que van ser temps difícils, però, bueno, ens van fer reinventar i jo penso que anem sortint enfortits, vaja. Sí, sí.
Home, al final podem dir que poden celebrar aquest 60 aniversari amb una mica salut de ferro, perquè veient el cartell, la veritat que la quantitat d'artistes que visitaran Las Vegas durant aquests mesos que venen són bastants.
Sí, sí, la veritat que són molts, però no són tots. No són tots. Encara queden molts mesos a partir de setembre fins a final d'any. Hi ha artistes que ja estan en el punt de mira i en les properes setmanes i mesos s'aniran concretant més dates. Per tant, jo animo tothom que estigui atent a les xarxes socials i a la pàgina web, on mica en mica anirem anunciant doncs, noves dates i noves propostes. Sí.
I ja mirant una mica de cara al futur, quins són els plans que, a part d'aquests concerts, tindrà la sala Las Vegas en els propers mesos i anys?
La sala Las Vegas, bàsicament, es centra doncs, en tres línies. Els divendres és la nit on el públic pot venir a ballar salsa i bachata, que és una nit, o sigui, purament doncs, per la gent que balla, per balladors d'aquests gèneres musicals.
Sí.
Els dissabtes són els dies on fem música en directe. Un cop al mes es fa una jam session, que de moment està tenint molt d'èxit, i la veritat és que n'estem molt orgullosos. I els diumenges, el diumenge a la tarda, és el dia que es fa doncs, ball de saló. Pensat per un públic més gran, i bueno, doncs, les parelles poden venir a ballar diferents gèneres musicals. Sí, sí. A part de divendres, dissabtes i diumenges, també tenim alguns concerts que cauen en dijous, ja que són artistes internacionals que estan de gira, llavors els pesquem ben bé al vol. I llavors, doncs, bueno, per data els hi va bé, o sigui, tenen les dates ocupades al cap de setmana moltes vegades, i bueno, com que el dijous és un dia que nosaltres ja el tenim tot ocupat, aprofitem per programar aquestes propostes artístiques que d'una altra manera seria més difícil tenir-les.
O sigui, al final fan una aposta per programació per tots els públics, perquè anem d'un rang d'edat de gent més jove a gent més gran amb els balls de saló.
Exacte, exacte. La veritat és que és una mica una de les maneres per intentar mantenir a flot un equipament cultural com aquest, que té més de 1.000 metres quadrats. Uh-huh. La veritat que és un gegant, i estan en una ciutat com és Sant Feliu de Guíxols, que no té massa població, has de poder arribar al màxim de públics i d'audiències possibles, vaja, per bueno, com diem, doncs, per mantenir-te a flot. Sí, sí. Mm-hmm.
Doncs esperem que puguem celebrar més aniversaris de la Sala Las Vegas, i moltíssimes gràcies per atendre'ns des de Ràdio Capital.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, per voler escoltar tota aquesta informació que us he anat dient. Espero que ens pugueu venir a veure a qualsevol dels concerts que trobareu properament. Uh-huh. Esteu convidats, i animo a tot el públic que tingui ganes d'escoltar música en directe, doncs que ens visiti, que de ben segur que trobarà alguna proposta del seu agrat. Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Recolons. Que vagi molt bé.
Molt bé. Bon dia. Adéu.
Continuem en aquest supermatí conjunt. Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també per Ràdio Bisbal. I el que s'ha publicat aquesta matinada és el nou disc d'en Lil Dami, que té una d'aquestes cançons com a estrella. Es diu Dami, el disc, allò bobo o tonto en anglès. I escoltem Crash Test Dami.
Dami, tonto, inútil, un ésser inanimat. Podran trencar-me en mil trossos i no ho deixaré estar. A la pell porto marcat cada cop que m'he donat. Si moro abans que tu, porten flors, troba'm a faltar. Sóc Crash Test Dami, tota la vida lluitant per ser aquí. I Crash Test Dami, i el que importa és només el camí. Per fora tan semblant a un altre ser humà, per dins tan ple de blaus, Crash Test Dami. Des de lluny tan brillant, no em podràs apagar. Sóc un Crash Test Dami. Per fora tan semblant a un altre ser humà, per dins tan ple de blaus, Crash Test Dami. Des de lluny tan brillant, no em podràs apagar. Sóc un Crash Test Dami. Sóc un Crash Test Dami. Sóc un Crash Test Dami. No sóc valent, el vent em va portar aquí. No tinc talent, la gent que coi veu en mi. Sempre rebent per ser el primer, però no el millor. Oi, veure els meus ops, volem fer el que vaig fer jo. Ei, permet-me un consell. Jo que l'ho de donar-me hòsties amb la vida, ja sóc gatell. Res és tan important, i el que pensis que era determinant, d'aquí 5 anys veuràs que no era per tant. Sóc Crash Test Dami. Tota la vida lluitant per ser aquí. I Crash Test Dami. I el que importa és només el camí. Per fora tan semblant a un altre ser humà, per dins tan ple de blaus, Crash Test Dami. Des de lluny tan brillant, no em podràs apagar. Sóc un Crash Test Dami. Per fora tan semblant a un altre ser humà, per dins tan ple de blaus, Crash Test Dami. Des de lluny tan brillant, no em podràs apagar. Sóc un Crash Test Dami. Sóc un Crash Test Dami. Sóc un Crash Test Dami. Sóc un Crash Test Dami.
Crash Test Dami, que és una de les noves cançons de Lil Dami, amb aquest seu disc nou que s'ha anat aquesta matinada, que es diu Dami, i que ja podem escoltar, i que també inclou el supermercat, aquesta cançó que ho ha petat. Ara és moment de parlar de cinema i sèries.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Continuem al supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Ignasi Arbat, com estàs? Bon dia.
Què tal?
Com vas?
Bé.
Sí?
Correcte.
Bé, sí. Correcte. Sense més, eh?
Sí, no, vull dir, la setmana passada estàvem així constipats, sí, i refredats i això. Bueno, aquesta setmana ja estem millor.
Molt bé. Bueno, escolta, doncs ja està. No sé si t'ho vaig comentar la setmana passada. Sí, ja ho vam dir. Ja ho vam dir, que havia anat a veure Los Fabelman i que em va agradar bastant. Sí, ja ho vam comentar l'altre dia. Com va aquest cap de setmana pel que fa a estrenes de cinema i sèries?
Bé, és un cap de setmana que tenim algunes perles, eh? Algunes bones pel·lícules. No són pel·lícules que segurament a taquilla hagin de marcar molt, encara estem aquí sota l'efecte Ant-Man, que és la que està arrossegant més gent a taquilla.
Sí, com està anant de taquilla? Perquè, clar, amb les crítiques que tenia... Després, la gent que l'ha vist, bé, allò que és fan de Marvel, diuen que és bastant bona, que està bé.
Bueno, jo sóc fan de Marvel i no opino el mateix.
No?
No, és fluixeta la pel·lícula. Mira, ni bé ni malament. És una pel·li d'aquestes que... bueno, sense pena ni glòria, eh? No, a mi no m'ha entusiasmat i crec que... bueno, Marvel hauria de reflexionar una mica perquè no està fent pel·lícules amb el nivell que les feia abans i aquest és un clar exemple.
Vale. Bé, jo encara no l'he vist, vull dir que ja quan la vegi ja tiré.
Sí, no, no, tampoc hi ha pressa, ja t'ho dic.
No corro.
Però sí que en taquilla està funcionant molt bé, la gent té ganes de veure això, pel·lis amb efectes especials, que sí, això estan bé els efectes, però el guió, la història, fluixeja per tot arreu.
Que diuen que està molt bé és el dolent, no? El Kang, sí. Que serà el nou. Aquest, això bé, això ho salvem?
Això ho salvem, jo crec que salva la pel·lícula, l'home. És el Jonathan Majors, que fa un paperàs i el personatge mola molt, està molt bé i l'actor està tremendo. Vull dir que, bé, en aquest aspecte, molt bé.
Saps la pel·li que he vist ara? Allò, si volem mirar coses en plataformes, aquesta es va estrenar fa temps, però suposo que per ser en plena pandèmia i potser no va tenir l'èxit que tocava, no? Però hem estat mirant HBO aquesta setmana en un barri de Nova York, que en anglès era In the Heights, que era allò musical. I sí. Tu, està bé, bueno, no sé, si la gent vol passar una estona així entretinguda, està bé.
Una mica llarga, eh? A mi sí. Se m'ha fet molt llarg.
La vam mirar en 4 dies, perquè mentre sopàvem, la posàvem mentre sopàvem.
No, no m'estranya.
Sí, no?
Era allò. Minissèrie.
Sí, sí, exacte, exacte. Val, amb què comencem aquesta setmana, va?
Doncs va, comencem amb Irati.
Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros. Padre.
Ui, quina bona pinta, no?
Molt bona, molt bona. Això es va estrenar a Sitges i va guanyar el Premi del Públic a la millor pel·lícula de la secció oficial a banda de premis en efectes especials, visuals i maquillatge.
Mm-hmm.
Això és una pel·lícula basca que està feta, dirigida i escrita per el Pol Urquijo i té molt poc pressupost aquesta pel·lícula.
Ah.
Però el tio té molta imaginació i ho ha fet molt bé. Aleshores, fa una pel·lícula de fantasia medieval que barreja, doncs, llegendes basques, agafa una mica l'estètica d'Excalibur, agafa elements de Joc de Trons i tot això aconsegueix, doncs, amb aquests grans paisatges, que és el Pirineu Basc, fer aquesta pel·lícula èpica, ambientada al segle VIII, que ens explica la llegenda que dona nom a la selva d'Irati en el Pirineu.
Val.
Aleshores, aquí barreja màgia, mitologia, tradició, religió i aquest Alan Eco, que és el protagonista, no? Que té un aspecte una mica tirant a Conan, que està destinat a convertir-se en el rei de la vall, però per aconseguir-ho ha de trobar el cos del seu pare, que va morir en batalla, juntament amb el tresor de Carlemany. El que passa és que ell és cristià, això d'anar amb una tomba i tal no ho pot fer, i l'acompanya una pagana i junts s'endinsaran aquest bosc per complir aquesta missió.
Bueno, molt bé. I el tema així el trobo interessant, eh? I a més, a banda, trobo que el País Basc té una mística en al cinema, que, no sé, les pel·lícules aquestes d'allò de misteri basc, que també en se'n van fent, té una mística que trobo que és complicat de trobar.
Doncs aquesta te la recomano, eh? T'agradarà segur.
Molt bé. Passa que serà estrena allò en moltes sales o què? Perquè...
Sí. Home, moltes, no ho sé, però en algunes sí, és una pel·li esperada i qui la coneix estava esperant.
Sí, veig que sí, que va, a Girona la tenim. Sí,
sí. Sí.
Val, bueno, sí, molt bé. Sí. Molt bé. Va, què més?
Què més? Agafem els Kleenex, els mocadors, perquè ara toca The Quiet Girl.
The Quiet Girl is Missing? Espera que...
No.
Ah, doncs anem a Missing, que és la que tinc aquí.
Ah, doncs va.
Anem a
doncs
Missing, vinga. Va.
Canviem de programació.
I'm not giving up on my mom.
Siri, call June.
Mom, this is FaceTime.
Oh, gosh. I need you to write a couple of things down. The car keys...
De què va això? Perquè és, sembla una pel·lícula allò tota l'estona amb, sí, com si fossin tota l'estona captura de pantalles de l'ordinador, no? Captures en vídeo.
Correcte. No sé si has vist una pel·lícula que es diu Searching amb el John Cho.
No.
Era una pel·lícula del 2018 en què desapareixia doncs, la filla del personatge. Aleshores, ella, a través de noves tecnologies, és a dir, mòbils, etc., doncs, connexions a YouTube, pantalles d'ordinador, doncs tu veies d'aquesta perspectiva com, d'aquesta manera, intentava trobar o salvar la vida de la seva filla. No, no expliquem res si la gent no l'ha vista. La pel·li va tenir bastant èxit i ara se'n fa... No és ben bé una segona part, però sí que agafa el concepte d'aquella, en lloc de searching li diem missing, i es tracta de fer repetir la jugada exactament el mateix, però en aquest cas canviant de protagonistes. És a dir, aquí desapareix la mare d'una jove que està de vacances a Colòmbia amb el seu nou xicot. Aleshores, ella, al veure que ha desaparegut la seva mare, que no hi pot contactar, intentarà des de la distància, perquè està a Los Angeles, trobar-la i seguir aquesta investigació a Colòmbia. I ho fa doncs, a través de connexions, de videotrucades, etc, etc. És a dir, tota la perspectiva que se't mostra sempre és a través de les pantalles, sigui del mòbil i de diferents aplicacions. I aquí una mica radica l'originalitat de la proposta.
I Searching ja era així?
Igual, era exactament el mateix.
No es feia molt llarg o molt pesat tota l'estona o estava ben muntat?
Estava molt ben muntat. A mi Searching em va agradar. A més, no era molt llarga, eh? Vull dir que durava una mica més d'hora i mitja. Aquesta potser és una mica més perquè ens anem als 111 minuts, vull dir que està més a prop de les 2 hores que de l'hora i mitja. I veurem a veure si... A veure, aquí ja no et sorprendrà, perquè si has vist Searching doncs ja saps del que va. Aquella sí que tenia aquest efecte de sorpresa que aquí segurament es perdi.
Val, molt bé. Jo només he vist d'això un capítol de Modern Family que estava fet igual, també, que estava força bé, però clar, eren 20 minuts.
Sí.
Bé, molt bé, doncs Missing. I després la que deies abans, que es diu...
The Quiet Girl.
How long should they keep her? Till after the baby?
She can't keep her as long as the lake.
Què deies? Que és de plorar, això, o què?
Una mica.
Sí?
Això, aquí, Kleenex a tope, eh?
Per què? Per què? Què tenim?
Això és una pel·li irlandesa, està nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera, en aquest cas perquè la pel·lícula està parlada en gaèlic, en irlandès. Ens situa a la Irlanda rural, l'any 1981, i veiem com una nena que viu una família que no l'atén perquè tenen molts de fills, és una família pobra, a més el pare té una sèrie d'addiccions, l'alcohol, té una relació amb una altra, la mare està embarassada... I aquesta nena la deixen a casa d'una cosina perquè no estigui tan desatesa. La deixen una mica de mala gana. Aleshores, dintre d'aquella casa de la cosina i el seu marit, que viuen sols, que no tenen fills, veurem que allà hi ha alguna certa cosa estranya, però aquesta nena que està desatesa veurà doncs, que hi ha una gent que a poc li agafarà estima i que la necessiten. I llavors ella se sentirà potser estimada per primera vegada. I això és una mica tot aquest recorregut que anirem coneixent una mica què hi ha o què ha passat darrere d'aquesta família i també afrontar el moment en què la nena hagi de tornar a casa. I això és el que ens explica aquesta pel·li, que està filmada amb una delicadesa... Bueno, te trenca el cor moltes vegades. Les històries te les mostren sense explicar-te res, és a dir, els diàlegs són poquets, però tu saps perfectament què és el que està passant. És una perleta d'aquestes que s'ha de veure.
Molt bé, doncs, The Quiet Girl. I volies parlar de plataformes pel que fa a sèries, no? A Netflix, Un fantasma anda suelto por casa. De què va?
Sí, això és una... No sé si estarà bé o malament. En tot cas, jo confio en el director, que és el Christopher Landon, que és el director que ha fet les dues entregues de Feliz Día de tu Muerte y Este Cuerpo me sienta de muerte, que és una... Es diu friki, eh? Però aquí el traductor va dir vinga, m'allanço! I així anem. Bueno, i aquí també igual, perquè es diu en anglès We have a ghost, tenim un fantasma, i aquí un fantasma anda suelto por casa. Vinga, és allò, anem a... I això és una comèdia també, perquè li agrada molt venir de la comèdia a Christopher Landon, i en aquest cas és la història d'això, un fantasma que troben en una casa i en lloc de fer una pel·li de terror, doncs els nanos es fan col·lega del fantasma, li fan fotos a Instagram, pengen vídeos, es fa viral, i el fantasma es converteix en una cosa superfamosa i divertida.
Doncs humor. Fantàstic, a Netflix. Avui, aquest cap de setmana, als cinemes de proximitat, al cinema Montgrí tenim Asbestes divendres i dilluns, i tenim Los hijos de otro dissabte i diumenges. i diumenge. A Palafrugell, la sal, comparteixen cartell Les Almes en Pena, de Inxerin, i Asbestes. I a Begur, dins del cicle Gaudí, tenim Un any i una noche i després tenim La vida sin ti. Tot això als cinemes de proximitat. Ignasi, bon dia, que vagi bé.
Que vagi bé, una abraçada.
Vinga, acabem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà, endavant.
La nova jornada porta associat un canvi de temps, que a la nostra comarca la part més activa la notarem a partir del vespre, nit i matinada de demà divendres. I ho notarem amb dos aspectes, amb pluges i amb descens de temperatures. Les pluges, en principi, no han de ser molt intenses, i aquí al Baix Empordà les esperem quasi acabant el dia. Tot i això, el dia serà molt gris. L'altre aspecte que destaquem del canvi de situació és el descens de les temperatures, sobretot les màximes, que quedaran més baixes, properes als 13 graus.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia. Adéu.